Nacer, la graderia Móra d'Ebre.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 14 d'abril, són les 12. Benvinguts en una nova edició de la graderia. Sumari, arrenquem, som-hi. Avui a la graderia farem un repàs de les notícies esportives més destacades que ens deixa la setmana. També parlarem de l'actualitat del Barça amb l'Ignasi Taltavulla, el nostre company de Ràdio Barcelona, on, sens dubte, la gran notícia d'aquesta setmana és la classificació primer del Barça per a les semifinals i ja sabem el nou rival. Serà el Paris Saint-Germain. En parlarem d'aquestes semifinals de la Lliga de Campions, com han quedat a l'apartat del Barça. I, com sempre, també parlarem de la Premier League, perquè també han quedat emparellats els equips anglesos en aquestes semifinals de la Europa League. També han quedat alguns eliminats. Després ho repassarem. I farem el repàs, com no, també de l'agenda esportiva a casa nostra. I per acabar, descobrirem una nova història a la secció d'Història del Futbol, on avui descobrirem el Joga Bonito de la selecció del Brasil, de fa uns molts anys, de fa ja uns quants anys. No estem parlant de la Brasil de Ronaldinho, sinó de molt més abans, de Sócrates i companyia. Per això no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. Vinga, som-hi, arrenquem. Com sempre, ho fem amb la companyia del número 1 de la llista dels 40 principals d'aquesta setmana. Feel This Moment, Pitbull i Christina Aguilera. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna. Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la rosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day, now baby we can party, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Eitan gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. Why? I mean billions, I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my cave.
Cadena SER, número 1 en esport.
Bé, doncs després de fer un repàs al número 1 de la setmana als 40 principals, és moment d'encetar l'apartat de les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana esportiva. Comencem amb la gran notícia, podríem dir, que ens deixava el passat cap de setmana, i és que Erika Vidal tornava a jugar de manera oficial. Després d'estar de baixa més d'un any pel seu trasplantament, el passat dissabte va jugar ja alguns minuts davant el Mallorca. I el ciclisme català diu adéu al Miquel Poblet. El seu funeral va comptar amb la presència, d'entre d'altres, del vicepresident, volíem dir, de la Federació Catalana de Ciclisme, Josep Butxaca, el president de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubén Peris, i l'exciclista Pedro Perico Delgado. Miquel Poblet és una història, una institució en el ciclisme català. La Federació d'Handbol de Qatar assegura que Valero Rivera decidirà finalment si incorpora o no a Iñaki Urdangarín. El gendre del rei espera signar un contracte de 2 anys. Parlem de la Champions, Màlaga i Real Madrid. Jornada de Lliga de Campions, el Real Madrid, tot i perdre 3-2 al camp del Galatasaray, va fer valer el 3-0 de l'anada per classificar-se per a les semifinals, però per l'altra banda el Màlaga va acabar perdent 3-2 davant del Borussia Dortmund. Els de Pellegrini van veure com en el temps de descompte els alemanys capgiraven el marcador i deixaven els andalusos fora de la màxima competició europea. Tot i això, amb molta polèmica, ja que el gol de la victòria del Borussia Dortmund va ser en clar fora de joc. El txec qatarià Al Thani, propietari del Màlaga, va lamentar l'eliminació del seu equip a la Lliga de Campions davant del Borussia Dortmund i va assegurar a través de Twitter que l'eliminació del seu equip era per racisme. També va denunciar públicament l'eliminació del Màlaga el seu entrenador Manuel Pellegrini i el jugador andalús Joaquín Sánchez, que creuen que hi ha alguna cosa més al darrere després d'aquesta eliminació. Sospiten de Platini i pensen que a la UEFA no els interessava que un equip com el Màlaga, amb tants deutes i que en principi no podrà disputar la propera edició de la Champions perquè deu molts diners, es classifiqués doncs per a la següent ronda, en aquest cas les semifinals. I el dimecres va ser el torn del Barça, que va empatar a un gol davant el PSG. Un Barça que va començar el partit sense Messi, però vista la mala imatge del conjunt blaugrana i que el PSG s'havia avançat en el marcador amb un gol de Pastore, Messi va entrar al terreny de joc i la seva aparició va ser decisiva. De les seues botes va néixer el gol de l'empat i, a més, va canviar la imatge del Barça. Un gol que marcava Pedro i que significava l'1-1 definitiu i que el Barça es classificava per a la següent ronda. I en l'altre partit de la jornada, el Bayern de Múnich va guanyar per 0-2 a Turí davant la Juventus. I aquest dijous sabíem que la Lliga Espanyola aplicarà l'ull de falcó en els gols fantasma en 1 o 2 anys. Ho ha dit el director general de la Lliga de Futbol Professional en una conferència a Manchester en relació a la decisió de la Premier League de posar-ho en marxa ja la propera temporada. Aquesta notícia la comentarem després amb la Eva Prieto, perquè a partir de la propera temporada s'aplica a la Lliga Anglesa, ens ho comentarà. Però bé, ja us puc avançar que això d'aplicar l'ull de falcó significa que d'aquesta manera aquests forces de joc tan precisos, o si hi haurà gol fantasma o no, es podran mirar mitjançant aquest sistema que doncs decidirà llavors si és vàlida o no aquella jugada. Per tant, l'aplicació de la tecnologia arriba també al món del futbol. Veurem què en pensen algunes persones, perquè sens dubte hi ha gent favorable, però també hi ha gent que està en contra d'aquesta aplicació. I no obstant, també parlarem de les semifinals de la Lliga de Campions. Aquest divendres es va fer el sorteig a Nyon amb el Barça, que ha quedat emparellat amb el Bayern de Múnich. Les eliminatòries de semifinals són Borussia Dortmund-Real Madrid i Bayern de Múnich-Barça. Tant Madrid com Barça tenen l'avantatge de que el partit de tornada serà al Bernabéu i al Camp Nou, respectivament. Bé, doncs aquestes són les notícies més destacades que hem pogut seguir en el món de l'esport aquesta setmana. De seguida parlem de l'actualitat a Can Barça amb el nostre company l'Ignasi Taltavull. Una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena SER.
Mora d'Ebre, centre comercial i de serveis.
Els retalls, roba per a la llar, confecció i col·locació de tota mena de cortines. Els retalls, vestim el llit, la taula, el sofà, tot amb tons i estampats, coordinant els estils. Els retalls, al passeig Sant Antoni 7 de Mora d'Ebre.
Forn vell, pastes de te, pastissets i enseguinades. Especialitat de la casa. També les tradicionals coques de Mora i tota classe de pa. Tot cuit amb forn de llenya. Per encàrrec també fem pastissos per a qualsevol celebració. Forn vell, al carrer Santa Madrona 12. Telèfon 977-400267. Mora d'Ebre.
Impremta Ebro a Mora d'Ebre. Impressos, top set, tipografia, serigrafia, impressió digital a color. Per la comunió, recordatoris, punts de llibre i detalls per regalar. I per les mones, safates, blondes, plumes. Impremta Ebro. Plaça de Dalt 2. Telèfon 977-400156. Mora d'Ebre.
Anna Maria Sarroca. Decoració, regals, mobles, auxiliar, complements i bijuteria. Anna Maria Sarroca t'ofereix el seu consell per decorar la teva llar. Per reformes o reciclar tota classe d'objectes. Llistes de comunions, de boda, d'emancipació per anar a viure sol o en parella. Anna Maria Sarroca, al carrer Sant Antoni Ascens de Mora d'Ebre.
Ara quan vinguis a Casa Lis, descobriràs la nova temporada de primavera en roba interior i pijames de marques líder. Podràs vestir el teu armari de colors i nous dissenys. Recorda que en Cortines fem pressupostos sense compromís. I per als més menuts, tenim els productes dels seus herois favorits. La Bella Maia, Bola de Drac, Monster High. També fem llistes de comunió. Viu la primavera a Casa Lis, al carrer Bonaire 71, Mora d'Ebre.
Mora d'Ebre, centre comercial i de serveis, el teu centre.
Cadena Ser, número 1 en esport.
I seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge, dia 14 d'abril. És moment de parlar del Barça i d'altres coses, perquè hem tingut una setmana molt, però que molt moguda en quant a la Lliga de Campions, que ens ha deixat tantes notícies i tantes coses que no sabem ni per on començar. Però tranquils que ja agafarem el punt per alguna zona. Ignasi Taltavull, company de Ràdio Barcelona, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Molt bon dia, com anem, bé?
Bé, sí, sí, com deies tu, no? Sí. Després d'aquesta setmana on hi ha hagut nervis, hi ha hagut emoció, esperant el partit d'aquesta tarda contra el Saragossa, que es preveu més relaxat,
sí.
Encara que lògicament el Saragossa es juga la vida i serà un partit difícil, però clar, comparat per exemple amb el Paris Saint-Germain el dimecres passat,
no que
serà una altra cosa.
Puro tràmite, en principi, en comparació del PSG, serà una altra cosa. Abans d'entrar en matèria Champions, Ignasi, si et sembla, hem de comentar una notícia que jo crec que també és de les notícies més importants d'aquesta temporada a l'actualitat del Barça, que és el retorn d'Erika Vidal, que després d'un any i mig pràcticament fora dels terrenys de joc pel seu trasplantament, va tornar a disputar uns minuts davant del Mallorca aquest que passa cap de setmana. Per tant, és una notícia interessant i molt important per al Barça, el retorn de Vidal, eh?
Sí, importantíssima també per al que implica a nivell emocional.
Clar.
Seu, de la seva família, dels seus amics, dels seus companys, tot el que ha passat aquests últims dos anys, no només aquest últim any, sinó aquests dos últims anys, la lluita de Vidal i l'ambició i les ganes i la força que ha tingut per acabar tornant a jugar, perquè és pràcticament un miracle, els mateixos metges ho diuen, no? Que vull dir que en el moment en què se li va fer el trasplantament de fetge, era molt complicat que pogués tornar a jugar, ja no al Barça, sinó qualsevol esport, et diria, però és que l'ambició de Vidal no ha tingut límits, i fins que no ha tornat no s'ha aturat, i per tant és una gran notícia i un gran exemple, ja no només per la gent que, per desgràcia, ha de lluitar contra tot tipus de malalties, sinó per tothom, jo crec.
Sí, un exemple de superació.
Exacte, el fet de quan vols una cosa, fer tot el que calgui, tot el que estigui a les teves mans i sacrificar-te i esforçar-te per fer el que tu vols, que té una recompensa, com en aquest cas la tenia Vidal la setmana passada jugant aquests minuts contra el Mallorca.
Efectivament, doncs ara sí, entrem de la Lliga de Campions, comencem pel dimarts, així anem per parts. Comencem pel dimarts, perquè el dimarts va ser el torn del Real Madrid i del Màlaga. El Madrid, tot i perdre al camp de Galatasaray, va fer valer el 3-0 de l'anada, ja sabíem que el Madrid ho tenia molt de cara després de guanyar l'anada 3-0, però també és veritat que se li va ficar una mica la por al cos quan el Galatasaray feia el 3-1. sí que és veritat que encara necessitaven algun gol més, però bé, la imatge del Madrid en aquells moments no era gaire bona i amb el 3-1 doncs la cosa perillava una mica més. Però bé, jo crec que en cap moment el Madrid tampoc no va tenir problemes i quan va marcar Cristiano Ronaldo el definitiu 3-2, doncs allà es va acabar la història, no? Però sí que és veritat que, Ignasi, si ara ens posem a analitzar, clar, si aquells dos penals al Bernabéu, aquelles mans de Khedira, el penal de Sergio Ramos, al menys que només n'haguessin xiulat un, llavors també hagués sigut doncs, problema del Galatasaray si el marcava o no. Però amb un 3-1 a l'anada, l'eliminatòria hauria estat igualada en aquells moments, 3-1.
Sí, i hauria estat molt diferent clar, el que s'hagués vist sobre el camp, perquè clar, a les contres del Real Madrid eren gairebé a plaer perquè estava bloquejat a l'atac totalment a la Galatasaray, no? Jo què sé, jo penso que si el Madrid hagués tingut un rival una mica més exigent, haguéssim vist una altra eliminatòria. Ja no només a l'anada, on el Galatasaray no va competir, va sortir entregat i va perdre el partit 3-0, tot i que és veritat el que dius tu, que va haver aquell penal de Sergio Ramos per la trepitjada. Mm. Que a més va sancionar el seu davanter, que no va poder jugar a la tornada.
Sí? Li va ensenyar tard i taroga quan, per exemple...
Per llançar-se quan no s'havia llançat, era una trepitjada de Sergio Ramos. Mm. I aquelles possibles mans de que diran aquella acció on està més sient, doncs sí, podrien haver canviat el partit, no? La conclusió que jo crec que hem de treure veient el Madrid és que la Champions que estan fent està sent molt irregular. Després parlarem de la del Barça, però la Champions del Madrid amb el Manchester City, que ni tan sols va anar a l'Europa League, va patir un munt i després es va demostrar que era un equip fluix. Amb el Borussia Dortmund no ha aconseguit guanyar-lo, vull dir, va perdre el seu camp i el Bernabéu va empatar de miracle amb un gol d'Ozil de falta que va ser fantàstic, però que fins a l'últim moment estava en 1-2 també perdent. A la semifinal, als vuitens de final amb el Manchester United, a l'anada un empat a únic, podria haver tingut més premi al Manchester si no arriba a ser per un Diego López, que va estar encertadíssim.
I
una tornada on hi ha una actuació arbitral clar, que condiciona el partit. O sigui, aquesta és la Champions que està fent al Madrid. Li val per guanyar el Borussia Dortmund? Doncs possiblement sí, no, però el Borussia Dortmund, tal com hem sentit des del divendres que va fer el sorteig, de no, el Madrid ja està en la final. Bueno, anem a veure. El Borussia Dortmund compta que és un rival que segur que posarà les coses molt complicades al Real Madrid.
Doncs la veritat és que sí. Això pel que respecta al dimarts. Després en parlem de com ha quedat aquesta Lliga de Campions. Després hem de parlar també del partit del Màlaga. El del partit del Màlaga va ser algo extraordinari. Al minut 89 el Màlaga estava guanyant 1-2, i jo estava mirant precisament el partit, Ignasi, i vaig dir, ostres, en minut 89 me'n vaig a fer unes coses, vaig marxar a l'habitació, estava mirant el partit, i dic, com a molt el Borussia empatarà, però bé, amb l'empat a dos, el Màlaga en té prou. I quan vaig tornar, vaig veure les imatges amb els jugadors del Màlaga estirats al terra de la gespa, ficant-se les mans al cap, els jugadors del Borussia Dortmund abraçant-se, i dic, què ha passat aquí, què ha passat? Al final, 3-2... Al minut 90 feien el gol de l'empat a 2 i al 93 en fora de joc, doble fora de joc, el Borussia Dortmund remuntava el partit i en aquest cas s'enduia el pas a la semifinal. Déu-n'hi-do quin partit,
sí. És el seu iniestazo, però per dos, perquè van ser dos gols de miracle en 4 minuts, no? Tothom ho compara amb aquella final del Bayern de Múnich amb el Manchester United al Camp Nou, on en el temps afegit van remuntar i se'n van aportar la Lliga de Campions. Sí, va ser una... En el moment en què marca el Màlaga l'1-2, tot apuntava que aquell partit s'havia acabat, i més en el minut en què era, no? Perquè rebre dos gols en el temps afegit, encara que eren 4 minuts, es veia gairebé impossible. Però bueno, això és el Borussia Dortmund també. A banda, si ho mires en el global de l'eliminatòria, jo crec que el Borussia Dortmund va mereixer passar. Jo crec que va jugar millor que el Màlaga, eh? Sobretot a l'anada, el 0-0...
Va fallar molt, el Borussia.
Era un miracle per al Màlaga, que per això les tenia la confiança de poder a la tornada doncs, donar el cop i poder passar, perquè el resultat a l'anada amb el 0-0 doncs, havia estat una gran sort de no sortir derrotat. No? Després es parlarà molt dels àrbitres, i és normal, perquè el gol en fora de joc que comentaves no en ve discussió, vull dir, és un doble fora de joc que no... Jo crec que ningú pot discutir-lo així com altres, que no, és molt just, no, aquest el veu absolutament tothom, és com el d'Ibra a l'anada del Paris Saint-Germain. O sigui, però clar, també ells tenen un gol en fora de joc, el seu primer, el seu... El seu segon gol també és en fora de joc. O sigui, entenc la indignació de la mare, perquè és molt dur, és molt cruel caure d'aquesta manera, però també entenc l'eufòria lògica de tots els seguidors i l'entrenador del Borussia Dortmund, que en 3 minuts van passar d'estar eliminats a estar semifinals.
Clar.
I és una bogeria.
A més, el Tani, el propietari del Màlaga, també Joaquín Sánchez, també Pellegrini, en moments posteriors als partits, el Tani va dir que era per racisme. Pellegrini i Joaquín van defensar que, bé, un equip com el Màlaga, que té tants deutes i que en principi la propera temporada no pot jugar a Champions, que no interessava a la UEFA que pogués passar de ronda. Clar, jo no sé fins a quin punt són fonamentades aquestes acusacions del Màlaga, no?
Bueno, a veure, ells tenen aquesta sanció on en principi no podrien competir la temporada que ve a la Champions, ni a Europa, de fet, i entenc que dolgui molt, encara que és una norma que, vull dir, en el moment en què es va aplicar per als deutes, ells havien de ser sancionats igual que van ser sancionats altres equips. El que passa que és veritat que diuen que això ho van solucionar. O sigui, diguéssim que es van sancionar, però va ser solucionat després, i llavors demanaven doncs, que es retirés aquesta sanció un cop havia estat, solucionat el problema per al qual havien estat sancionats.
Li va passar el mateix al Mallorca, eh?
Exactament. Jo les teories aquestes no hi crec, no, a les teories aquestes conspiranoiques, no hi crec mai, o sigui, no hi he cregut quan deien que Platini volia que guanyés el Barça, ni crec ara que alguns apunten una possible manegra perquè el Madrid guanyi la dècima, no. Ara, tallar errors que beneficien o perjudiquen a un club, això és una realitat, i el Màlaga l'altre dia va ser perjudicat, igual que molts altres equips han estat perjudicats. Ara, que l'àrbitre ho fes expressament perquè no volia que el Màlaga arribés a semis, doncs no sé què dir.
Cosa de creure, no?
No, jo et diria que no. I em sembla també que el jeque del Màlaga va perdre els papers a Twitter, no? Parlant de racisme, a veure, jo crec que no, la paraula racisme aquí
no hi pinta res, no?
No té absolutament res a veure amb racisme. Li pots dir d'una altra manera, pots dir que, no sé, que tenen mania o que... Però racisme no, en aquest cas, si no entenc a què ve la paraula racisme, no? Va ser un error de, bueno, doncs, imagino del moment temps que van viure tots els malaguistes el passat dimarts.
Bé, doncs aquesta era l'eliminació del Màlaga, i dimecres era el torn del Barça contra el Paris Saint-Germain al Camp Nou, amb el dubte de darrera hora si Messi jugaria o no, si era convocat, si s'asseuria a la banqueta, si no. Recordo, Ignasi, que la setmana passada ens ho deies, que tu creies que Messi començaria a la banqueta. I així va ser. Va començar Messi a la banqueta, a la segona part, quan les coses ja pintaven molt, molt malament, ell mateix doncs, va sortir el terreny de joc, i la seva presència, només la seva presència, Ignasi, va ser decisiva, perquè el Barça va canviar la seva actitud sobre el terreny de joc.
Sí, diu coses molt bones de Leo Messi, però coses també no gaire bones de la resta de jugadors que fins aleshores no estaven actius. La presència de Leo Messi ho va canviar absolutament tot, més el fet d'estar allà. Ell té una presència que fa que la defensa del Borussia Dortmund es desordeni perquè automàticament tingui un o dos homes pendents d'ell i allibera gent com per exemple Villa, que va poder donar l'assistència del gol a Pedro, o el mateix Pedro, que va marcar un autèntic culàs amb l'esquerra que va sentenciar l'eliminatòria, perquè des d'aleshores he vist que el PSG tenia ganes però no va tenir grans ocasions. Les grans ocasions se'ls havia tingut abans, sobretot durant la primera part, on Víctor Valdés va demostrar que és bàsic per aquest equip i fa plantejar-nos una pregunta que ara mateix jo crec que ha de fer por al barcelonisme, que és què passarà el dia que el Víctor Valdés marxi, com va anunciar, no?
Sí.
Li queden 2 anys de contracte aquest i el següent, Víctor Valdés en un estat de forma espectacular, salvant el seu equip fins que, com dius, Messi va aparèixer, va desbordar a la frontal de l'àrea i va donar la passada a Villa, que va donar l'assistència a Pedro, i allà va acabar l'eliminatòria amb un 1-1. És veritat que amb el 0-1 les coses no pintaven gens bé.
No.
I per sort Leo Messi doncs, va arriscar, es va sacrificar, i va forçar per poder jugar aquells minuts i va demostrar que amb només la seva presència el Barça ja és millor.
Sens dubte, només Iniesta podríem dir que se'n va salvar una mica de la quema, no? Perquè és que el Barça feia aigües al mig del camp, Xavi fallant passades com no se l'havia vist fallar mai. Sergio Busquets perdent moltíssimes pilotes, no en recuperava ni una. Piqué molt desorientat, Adriano també, òbviament, Adriano també és normal que jugant de central, que no, era, no és la seva posició natural, no és una mica perdut. I sortia de la lesió, que a més doncs, va tenir de tornar a ser substituït. I poca cosa més em va salvar el Barça, a part d'Iniesta i Valdés, que va ser l'heroi a la primera part, evitant que el Paris Saint-Germain pràcticament pogués sentenciar l'eliminatòria. I de cara a la segona part, doncs, també l'entrada de Marc Bartra, que va fer un bon partit els minuts que va estar sobre el terreny de joc, i l'entrada decisiva de Leo Messi va fulminar el PSG, que no sé si també es va assustar el fet de veure com Messi entrava al terreny de joc i poc després doncs certificava l'1-1 per al Barça. Cesc Fàbregas també tenia una gran oportunitat per a reivindicar-se després del gran partit que va fer contra el Mallorca, però no se'l va veure en cap moment. És a dir, que és el que deies tu també, no? I en Asi, que va servir perquè el Barça es pugui classificar gràcies a Messi. És a dir, això és una gran notícia pel Barça, perquè té a Messi, el millor jugador del món, que pot decidir un encontre com aquest, que estava molt malament, però també és una molt mala notícia per la resta de jugadors, no? Perquè diuen, ostres, amb un partit importantíssim, allí sí que ens hi juguem, perquè sense anar més lluny, el partit de la setmana passada contra Mallorca, 5-0, però el Mallorca és el cue de la Lliga, i doncs era normal que Messi tampoc no calgués que jugués, no? Però en aquesta ocasió, en el partit important, en què podríem dir que era un Barça molt selecció espanyola, no? Doncs no va servir de res, inclús perquè va aparèixer Messi. Si no, el Barça molt probablement estaríem parlant ara d'una eliminació en quart de final.
Sí, i a 9 dies per jugar l'anada de la Champions, sí. És un dels temes que segur que ha de preocupar més, no? Quants jugadors dels titulars estan realment en forma, estan en el seu millor moment? I es compten en els dits d'una mà, no? Pues compta Víctor Valdés, que està impecable. Sí. Jo crec que Jordi Alba i Dani Alves estan en el seu millor moment, sobretot Jordi Alba, Dani Alves segueix tenint errades defensives com les ha tingut sempre, però crec que s'acosta, si no és el mateix, el millor Dani Alves que ha tingut el Barça, s'acosta molt, per tant jo el comptaria. Andrés Iniesta, com dius tu, l'altre dia es va posar l'equip a l'esquena sabent que no estava Messi, ell va ser el líder i va ser l'únic que tenia una mica les idees clares del que s'havia de fer sobre el camp. I para de comptar, jo no comptaria més, no, perquè no. Clar, Messi no el pots comptar perquè està lesionat, vull dir, lògicament quan Messi està, es nota amb aquesta lesió que té, Xavi amb els problemes dels tendons està com reservat, ara juga, ara no juga, però no l'hem vist al 100% des de fa bastant de temps. Sergio Busquets està fent una temporada impecable, sí. Però l'altre dia no va estar al seu nivell, ell mateix ho va reconèixer a Barça TV, no estava content amb el seu partit. Pedro surt d'una lesió, hem de veure com surt. Villa és molt intermitent, a vegades apareix, a vegades no. Cesc Fàbregas, tu mateix ho has dit, l'altre dia va haver de ser substituït perquè fins aleshores no havia aparegut. I en defensa, doncs els problemes clàssics, Adriano va recaure d'aquesta lesió, encara que sembla que només va ser un ensurt. Bartra, que s'ha de consolidar ràpidament perquè ha de ser el central a l'anada de les semifinals. Adriano, recordem, sancionat, no podrà ser-hi. Mascherano lesionat. Puyol sembla que no podrà arribar, o si arriba seria molt, molt, molt just. Per tant, Bartra serà el central, i Piqué, que en un moment de crisi com està el Barça, necessita ser el líder de la defensa, però se'l veu molt perdut, se'l veu com que li falta un complement com és Mascherano Puyol, i ara està pendent de masses coses, i a vegades se'l veu desbordat com l'altre dia, no? Jo crec que és el que preocupa més, recuperar aquests jugadors que són claus, està clar.
En tot cas, la reaparició de Puyol la podríem comptar potser a la tornada de les semifinals, i en cas de que el Barça pogués arribar a una final, llavors Puyol, forçant molt, podria arribar, però no és segur que reaparegui, no?
El que seria més... la millor notícia per al Barça seria que Bartra es consolidés en aquests dos partits que queden, en aquesta tarda contra el Saragossa i en el de la propera setmana, i tenir un central juntament amb Piqué per afrontar l'anada, i tenir la seguretat de que si a la tornada no arriba Puyol o no confies en Adriano, que ja no estarà sancionat per jugar de central, pogués fer-hi Bartra i no tinguis cap preocupació, perquè si consolides a Bartra en els propers partits que et vingui, doncs guanyes un central que l'altre dia va jugar 20 minuts i va rendir perfectament, no va tenir cap errada, va estar segur, i per què no? Bartra podria ser titular en una final de Champions.
Perfectament.
Sí, en un mes i mig per endavant amb la final de Champions al cap, té partits de lliga per agafar rodatge, doncs si agafa seguretat i rodatge... Jo, a mi no em tremolarien les mans a l'hora d'escollir-lo.
Realment no, i la veritat, una altra de les coses a destacar d'aquest partit contra el PSG, sí que és veritat que va sortir Messi, va revolucionar el partit, va canviar la cara del Barça, però des del meu punt de vista, Messi anava coix, es notava que no estava bé, no? Inclús no es va atrevir a xutar porteria. No, se'l veia que anava amb precaució, i que de xutar no xutava. Sí que assistia o el que fos, i els canvis de ritme se'l veia una mica amb por, no? I a l'hora de fer aquelles tancades que ens té acostumats, aquelles arrencades tan, tan brutals, ho feia diferent, no? Ho feia d'una altra manera. Se'l veia, òbviament, amb por perquè no estava recuperat de la seva lesió, però la bona notícia pel Barça és que ara doncs, tindrà uns dies per a que es recuperi i que pugui arribar per al partit d'anada la propera setmana, no, l'altra, bueno, esta setmana que ve, no, l'altra, contra el Bayern de Múnich. Per tant, aquesta és la bona notícia per al Barça.
Sí, va ser un patiment constant veure-la quan començava a fer una arrencada, un sprint, pensaves, compte, perquè...
Es trencarà.
Sí, però, bueno, veient-ho en l'apartat positiu, sempre es diu, no, és que Messi vol jugar tot, és que ell, vull dir, si està lesionat, doncs l'altre dia va tenir un control excel·lent dels esforços, va saber quan esprintar i quan no, quan aturar-se i quan no, quan xutar i quan no, i la prova va ser que la seva lesió no ni es va agreujar ni va millorar, està en el mateix moment com si no hagués jugat, però la seva presència va canviar el partit, o sigui que jo crec que va ser molt positiva la seva participació.
Messi és el millor jugador del món i Messi coix és el segon millor jugador del món, podríem dir-ho d'aquesta manera.
Bé, això el que dius, per desequilibri segur.
Sí, efectivament. Bé, doncs ara sí, parlem de com han quedat aquestes semifinals de la Lliga de Campions. Han tingut sort tant Madrid com Barça de que almenys la tornada és al Camp Nou i al Bernabéu, és a dir, que els partits de tornada són a casa, en aquest aspecte és un punt a favor, no? I bé, doncs el Madrid jugarà contra el Borussia Dortmund, rival en el qual, ho comentàvem abans, Ignasi, que el Madrid no ha estat capaç de guanyar-lo en aquesta edició de la Lliga de Campions, ja van coincidir al mateix grup de la Champions, i el Madrid va empatar al camp del Bernabéu, bueno, al Bernabéu, al seu camp, i va perdre al camp del Borussia Dortmund. Per tant, el Madrid no ha estat capaç de guanyar el Borussia Dortmund en aquesta edició de la Champions. Veurem si en aquestes semifinals és capaç o no. A vegades no cal guanyar en aquesta Champions, a vegades depenent de l'empat.
El Barça, per exemple,
per això que el Barça no l'ha guanyat al PSG, ha empatat els dos partits, però pels gols a fora de casa, doncs, que sempre compten, el Barça se pot classificar. I l'altra eliminatòria, Bayern de Múnich, Barça. Quina valoració en fas d'aquestes semifinals, Ignasi?
La del Madrid és clar favorita del Real Madrid, sense treure cap mèrit al Borussia Dortmund, que en un grup amb el Madrid, el Manchester City i l'Ajax, que era el grup de la mort, va quedar primer. És que el Madrid va quedar segon. O sigui, que compta, perquè el Borussia Dortmund és un equip a respectar moltíssim, que et pot crear molts problemes. El Madrid és favorit, com no pot ser d'una altra manera, però el Borussia Dortmund jo crec que donarà que parlar. En el cas del Barça, crec que és el pitjor rival que li podia tocar a tots els equips. Jo crec que el Bayern de Múnich, abans del sorteig, devia preferir segur el Borussia Dortmund, qui treu 20 i pico punts a la Lliga Alemanya i ha guanyat ja matemàticament la Lliga, o el Real Madrid, a qui va eliminar la temporada passada i té un joc que possiblement faria més mal al Bayern de Múnich al Madrid que no pas al Barça, i el Barça igual. Jo crec que el Borussia Dortmund era el rival que més s'adequava també per aquesta inexperiència del Borussia en competició europea, arribant tan lluny a semifinals, sempre acabes pagant una mica aquesta falta d'experiència, i un Real Madrid que te'l coneixes molt, és veritat que t'ha agafat la mida en els últims partits, però perquè no podies eliminar a la semi, no? El Bayern de Múnich, jo crec que deia abans del sorteig que és favorit per guanyar aquesta Lliga de Campions,
sí.
I ho segueixo pensant, crec que és l'equip que està més fort ara mateix d'Europa, de tots quatre és el més fort, però es troba davant el Barça, un Barça que té aquests 9 dies per recuperar les millors sensacions, i si veiem el millor Barça, el Barça estarà a la final de Wembley. O sigui que jo crec que l'eliminatòria del Bayern està un 50-50 ara mateix.
Bé, sí que tens raó en aquest aspecte, que el Madrid és potser el més fort, però també és veritat que jo he vist el Bayern de Múnich com a, almenys des del meu punt de vista, el veig com a el clar favorit, el Bayern de Múnich.
Per mi és el màxim favorit per la Champions.
A més, jo pensava que inclús en el partit contra la Juventus seria molt complicat, que molt probablement era potser la Juventus la que es classificaria, perquè havia demostrat que estava fent molt bon futbol, però el Bayern de Múnich li ha fet un 4-0 al global de l'eliminatòria. No ha passat problemes en cap moment el Bayern de Múnich, ni al partit d'anada ni al de tornada. No va tenir problemes el Bayern de Múnich per eliminar la Juve. I vist que el Bayern es va quedar a les portes d'aconseguir la Champions l'any passat, perquè va arribar a la final, però va acabar perdent, des del meu punt de vista, merescudament davant del Chelsea, i al final, doncs, que té una nova oportunitat, torna a estar a les semifinals, el Barça per 6 anys consecutiu, que això és històric, i veurem què passa, perquè, Ignasi, podem tenir una final Madrid-Barça a Wembley, i això seria no apto para cardíacos, com se diu en castellà.
Seria horrorós, però bueno, crec que el Barça no ha de tenir por. I per què no una final Barça-Borussia? També estaria molt bé. El que passa que és això, clar, una final Barça-Madrid és la final somiada per tots els aficionats de futbol, i també per als del Barça i del Madrid, encara que no ho pots dir gaire confiat, perquè penses, si la perds, doncs estem somiant aquesta final durant anys. Però jo crec que tard o d'hora és inevitable que arribi una final Barça-Madrid de Champions. Si l'any passat no es va produir per un miracle, que va ser que el Chelsea eliminés el Barça i que el Borussia, que el Bayern eliminés el Madrid en els penals, va ser un miracle, perquè és que tot apuntava, com estava en un equip i un altre, que aquella final era Barça-Madrid. Dos anys seguits de tots dos que deixin eliminats, ho és gairebé impossible. Jo crec que aquest any tocarà una final al Barça-Madrid. Vaja. Si més no, un dels dos arribarà segur, esperem que sigui el Barça.
Quina por que em fa un Madrid-Barça a la final. Si la guanyes, és el que dius tu, si la guanyes molt bé, però com la perdis, hauràs perdut contra el Madrid. Ells hauran guanyat la dècima i somiarem tota la història i tota la vida amb aquesta final. Però si la guanyem, també calles moltes boques. És a dir que...
Dones un cop brutal.
Sí, cop d'efecte brutal.
La història de tots dos equips, sí. I a la carrera de Mourinho, fins i tot si m'apures, perquè guanyar-li una Champions... O sigui, seria una final Barça-Madrid de Champions... És el partit més important de la història de tots dos clubs, per moltes finals que hagi tingut el Barça, per moltes finals que hagi tingut el Madrid. Un Barça-Madrid de Champions pot enfonsar l'altre equip, pot fer que l'equip que guanyi tingui una hegemonia i un espit de moral que li aguanti durant 5-6 anys.
Inclús pot decidir final, la futura pilota d'or, també. Ho decidís tot.
Segurament ho decidiria, no? En aquest duel Messi-Cristiano, en una final de Champions, tots dos saben que es jugarien la portada el dia següent i emportar-se la pilota d'or. És el partit més bèstia que et pots imaginar.
Bé, doncs en parlarem més tranquil·lament la propera setmana, perquè ja serà la prèvia del partit d'anada d'aquesta Lliga de Campions. El que sí que hem de fer és la prèvia del partit d'aquesta tarda. D'aquí unes hores el Barça a les 7 juga davant del Saragossa-Barça. El Barça que pràcticament no s'hi juga res. El Barça crec que, si no recordo malament, només guanyant els partits de casa fins a final de temporada ja en tindria prou per a guanyar la Lliga. És a dir, que ha de passar algo molt dolent perquè el Barça no sigui campió de Lliga aquest any, però sí que s'hi juga més el Saragossa, que intentarà esgarrapar qualsevol punt per a intentar allunyar-se i sortir d'aquesta zona compromesa de la classificació, no?
Sí, un Saragossa que lògicament sortirà a guanyar i a intentar aprofitar una possible relaxació del Barça, i el Barça de Tito que es preveu que sortia amb moltes rotacions, encara que Tito Vilanova, sempre que, juntament amb Jordi Roura, sempre que hem avançat que hi hauria rotacions, ha tret un equip que podria haver estat titular, perquè jo crec que estan pensant en finiquitar la lliga quan més aviat millor, encara que matemàticament no estigui al sac, de ben segur estarà entre les vitrines del Barça ben aviat. Els sorprèn, per exemple, doncs, la no convocatòria de Nadal Lufeu, que ha estat un jugador que havia entrat en els últims dos partits, no en el del PSG, en els dos anteriors, amb el Mallorca, havia viatjat a París, un jugador que, per exemple, aquest cap de setmana jo entre setmana pensava que potser tindria minuts per al fet que ha estat entrenant molt a l'equip, doncs no ha anat ni tan sols convocat. Tampoc ha anat convocat jugadors com Muniesa o Planes, que potser pensava que tindria minuts en defensa, tenint en compte que has de reservar Piqué i has intentat que t'arribi fresc. Tots dos han anat convocats en el partit de Barcelona contra el Numancia. Qui sí que ha entrat en la convocatòria ha estat Sergi Roberto, que potser sí que tindrà uns minuts en un centre del camp on Xavi Hernández tornarà a estar a la nevera un temps intentant recuperar-se. No sé fins a quin punt serà un equip de suplents. Jo ara mateix no ho tinc gens clar. Crec que sortirà un equip bastant titular, però amb ausències destacades, com és el fet que Messi no hi sigui, que sempre és una ausència destacadíssima.
Ha de saber gestionar una mica la plantilla, perquè ara sí que arriba el moment decisiu de la temporada. Es va passar molts problemes contra el PSG que no poden tornar a passar en aquesta semifinal contra el Bayern, i molt menys en cas d'una hipotètica final contra el Real Madrid. Per tant, el Barça, amb els deures fets a la Lliga, s'ha de centrar única i exclusivament en aquesta Lliga de Campions, que és l'única cosa que li queda, que no és poc. És a dir, que a veure què passa aquesta tarda. En seguirem parlant. Ignasi, moltíssimes gràcies com sempre, i la propera setmana ho tornem a analitzar tot plegat, a veure com està la prèvia de la Champions.
Aquí estarem, esperant el partit d'anada contra el Bayern. Una abraçada.
Perfecte, una abraçada, que vagi bé.
Adéu.
Cadena SER, número 1 en esport.
Bé, doncs seguim avançant a la graderia. Moment ara de parlar amb la nostra companya, la Eva Prieto, des de Newcastle. Eva, què tal? Molt bones, com anem?
Hola, Eduard.
¿Todo bien? ¿Todo bien?
Sí, ya. Aquí, bueno, disfrutando del buen tiempo que hace por las islas, que últimamente no se veía...
aprovechalo. Bueno, este viernes, día importante, porque se celebró en Nyon los cruces de las semifinales de la Champions, pero también de la Europa League. Primero fueron de la Europa League, después de que el jueves hubo jornada. El día anterior se supo cuáles eran los equipos que estaban en el bombo. Malas noticias para la Premier en cuanto a la eliminación de Newcastle y Tottenham, pero buenas noticias para el Chelsea, que aunque sufrió ante el Rubin Kazán, al final se clasificó para las semifinales. Y no sé si tú crees lo mismo que yo, pero pienso que es el gran favorito, el Chelsea, de esta edición de la Europa League, ¿no?
Sí, yo también lo creo. A ver, ha sido un mazazo para los equipos ingleses, porque como bien dices, Tottenham y Newcastle se quedan fuera. Chelsea es el favorito para llevarse la Europa League. Los de Rafa Benítez pues hicieron valer el resultado de la ida para eliminar a un Rubin Kazán al que no le sirvió de nada ganar el partido. En ese encuentro marcó Fernando Torres y Víctor Moses, que si no me equivoco también lo hicieron ambos en la ida, aunque Torres hizo doblete. Y bueno, el próximo 25 de abril se enfrenta al Chelsea ante el Basilea, que este es el equipo que eliminó al Tottenham, en un enfrentamiento del que para mí el titular sería No hay gloria sin Gareth Bale, porque fue un partido muy flojo por parte del conjunto de Villas-Boas.
Se tuvo que ir a los penaltis, ¿no?
Sí. Y bueno, el otro encuentro de semis pues era ese entre Fenerbahce y Benfica, que este último fue el equipo que eliminó al Newcastle el pasado jueves, en un partido en el que los portugueses pues fueron los claros dominadores. Así que el Chelsea, digamos que tiene la tarea de salvar el honor de los equipos ingleses esta temporada, ya que después del pues el mazazo en Champions del United, vamos a ver si Rafa Benítez consigue el título esta temporada.
Bueno, pues Fenerbahce, Benfica y Basilea-Chelsea serán las semifinales de esta edición de la Europa League. Veremos a ver si el Chelsea, pues como bien nos dice y nos comenta nuestra compañera Eva Prieto, pues puede salvar un poco los muebles, no de la Premier, sino también de un Chelsea que si no, pues podría estar haciendo una de las peores temporadas que se les recuerda, y que imagino también, ¿no? Con Rafa Benítez, que no termina de estar del todo bien, y bueno, pues a ver si al menos consigue ese trofeo. Bueno, esto por lo que respecta a la Europa League, Eva. Pero para esta jornada en la Premier tenemos partidos muy interesantes.
Sí, en breve se disputará el Newcastle-Sunderland. También por la tarde se jugará el Stoke City-Manchester United. La jornada se cerrará el martes con el Wigan-Swansea. Y debido a los encuentros de la Copa de Inglaterra, que luego los comentamos, pues se han aplazado el Chelsea-Tottenham y también el Manchester City-West Brom.
De los partidos que me comentas, ¿cuál destacas?
Bueno, pues sin duda el derbi de Tyne and Wear es el derbi entre Newcastle y Sunderland, un duelo que siempre levanta muchísima expectación en Inglaterra porque hay una grandísima rivalidad entre las dos ciudades. Y bueno, hay algo que comentar, y es que las autoridades han advertido a los aficionados del Newcastle que no van a tolerar gestos ofensivos contra el entrenador del Sunderland, contra Paolo Di Canio, y han dicho que revisarán las cámaras después del partido y que si es necesario tomarán las medidas oportunas. La verdad es que hay mucha polémica en torno a este asunto porque, bueno, se habla con que la afición del Newcastle va a salir al campo a hacer el saludo fascista. Y bueno, se pretende evitar pues todo ese tipo de comportamientos. Es un partido muy interesante, sobre todo porque el Sunderland lleva desde el año 2000, sí, desde el año 2000 sin ganar en el campo del Newcastle. Algo que si, bueno, si consiguen la victoria, pues Paolo Di Canio se puede decir que habrá dado un gran paso.
En ese aspecto sí, en ese aspecto sin duda. Sí. Bueno, pues tenemos un partidazo que nada, empieza en unos 15 minutos aproximadamente, o sea que al terminar el programa a verlo todos. Y después también me comentabas el partido de la FA Cup que ya llega a las semifinales con un gran duelo, Chelsea-Manchester City.
Sí, este es el único título al que aspira el conjunto de Roberto Mancini. Habrá que ver cómo se desenvuelve, es un partido que levanta mucha expectación. La Copa de Inglaterra es un trofeo muy codiciado en las islas y bueno, la verdad es que es un gran partido, es como pues como los que hay, se puede denominar el Super Sunday, que es lo que es la forma en la que se llama los partidos de gran envergadura en Inglaterra de los domingos. Yo creo que también es favorito el Chelsea, porque a mí últimamente, aunque se le critica mucho, yo pienso que el conjunto de Rafa Benítez está en una dinámica muy buena, están jugando muy bien, está haciendo planteamientos de un equipo muy ofensivo, muy competitivo, es un rival ahora mismo complicado. Y bueno, pues el conjunto de Mancini viene de ganar al Manchester United, que eso es una gran dosis de moral para el equipo, así que seguro que generará pues un gran espectáculo.
Bueno, pues vamos a estar atentos también a esa FA Cup y muy atentos también al Wigan de Roberto Martínez a ver si logra sus objetivos. Otra de las noticias que la comentábamos antes al inicio del programa de este domingo es que en un par de años, en uno o dos años, la Liga Española va a aplicar en la competición el ojo de halcón, aunque la primicia la va a tener la Premier League, y es que la Federación de Fútbol de Inglaterra, pues a partir del próximo año va a contar con el ojo de halcón en la Premier, Eva.
Sí, en Inglaterra siempre se ha visto con buenos ojos el uso de la tecnología para solucionar el problema de los goles fantasma, porque digamos que ha sufrido en sus carnes episodios como cuando en el pasado Mundial de Sudáfrica no se dio por legal un gol de Frank Lampard en los octavos de final ante Alemania y que habría supuesto el 2-2 en el encuentro. Así que sí, a partir del 17 de agosto de la temporada 2013-2014, el sistema de cámaras ya estará instalado en todos los estadios de la Premier League y se convierte así en el primer campeonato nacional en usarla pues a través del conocido ojo de halcón.
Pero bueno, vamos a ver cómo se aplica, ¿no? Si se aplica en cada una de las jugadas, en los goles fantasmas, porque bueno, creo desde mi punto de vista que también eso desvirtúa un poco lo que es la esencia del fútbol, ¿no? O sea, sí que está bien que se pueda utilizar, sobre todo en los goles fantasma, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto se va a poder utilizar? Si en una jugada de fuera de juego, si solo en los goles fantasma, porque claro, si en cada jugada dudosa tenemos que parar el partido y mirarlo, como que se rompa un poco la dinámica del encuentro, ¿no?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que se quita, digamos, pues un poco la esencia de lo que es el fútbol en sí, ¿no? Porque los errores pues forman parte del fútbol y es lo que hacen a este deporte tan grande. Hay opiniones para todos los gustos. El defensa del Sunderland, Carlos Cuellar, el central español, decía que él prefiere que no se use la tecnología, porque como al igual que tú dice que se desvirtúa, ¿no? Un poco la competición, y que piensa que prefiere que no se implante la tecnología, pero bueno,
claro,
veremos, bueno, a ver cómo la usan, y supongo que darán más datos en los próximos días.
Sí, a ver cómo, qué es o cuál es la intención para aplicarla, y ya te digo que en uno o dos años parece ser que en España también se va a aplicar el ojo de halcón. Eva, para terminar, ¿algo más que quieras añadir?
No, simplemente decir a todos los oyentes que no se pierdan el derbi de Newcastle, porque es un encuentro muy bonito y que siempre vale la pena ver, porque seguro que garantiza el gran espectáculo.
Muy bien, pues Eva, muchísimas gracias como siempre y hasta el próximo domingo, ¿eh?
Un placer, como siempre. Hasta la próxima semana.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Cadena Ser, número 1 en esport.
Bé, doncs encetem ja la recta final del programa d'aquest diumenge amb l'agenda del cap de setmana a casa nostra. Doncs fa pràcticament una hora, a les 12 del migdia, ha començat el partit de la primera catalana entre l'Ascó i el Valls, un Ascó que intentarà mantenir aquests 4 punts d'avantatge respecte als seus perseguidors en aquesta recta final de Lliga. A la segona catalana no es perdin el partit entre el Gandesa i el Tortosa, gran derbi a la zona catalana, com dèiem, al municipal de Gandesa a les 5 de la tarda. A la tercera catalana, per aquesta tarda, a les 5 es juga l'Atlas de Tortosa Flix i a 4:15 de 5 de la tarda al Deana Olímpic de Móra d'Ebre, un olímpic que pot seguir sota l'estela del Perelló. I pel que fa a la quarta catalana, tenim pendent per aquesta tarda a les 5 el Batea La Galera i Godall Corbera d'Ebre. A les 5 també es disputa el derbi entre el Bot i el Ginestà i a 4:15 de 5 de la tarda Remolins Vitem Benissanet. Bé, doncs aquests són els partits pendents que tenim per aquesta tarda. Per tant, si tenen una estona lliure, ja saben que tenen grans partits per a poder veure a casa nostra.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena
Ser. Bé, doncs en aquest final del nostre programa hem d'entrar de nou a la secció de Història del Futbol. Avui parlarem de Brasil i el joga bonito com a estil de vida. La selecció brasilera va aglutinar en la dècada del 1980 a un grup de futbolistes únics, jugadors amb un do particular que van fer un futbol elegant i efectiu. Era el joga bonito com a estil de vida. Tele Santana es va fer càrrec de l'equip al 1980 i després de fitxar per l'Al-Ahli dels Emirats Àrabs al 82 va tornar a la verde-amarella per tornar a ser el seleccionador des del 1985 fins al 1986. Precisament al 82, Brasil va tenir l'oportunitat de trencar amb una època de sequera de títols. El combinat de Santana es va presentar al Mundial d'Espanya amb ganes de conquistar la Copa del Món 12 anys després. L'última vegada que es van emportar el Mundial, aleshores, va ser al 1970. Brasil era una de les seleccions favorites per arribar a la final, amb un esquema treballat d'un 4-4-2 o fins i tot d'un 4-3-3. El seu joc i les seues estrelles també així ho acreditaven. Tonino Cirerer, Sócrates, Júnior, Zico o Falcao eren alguns dels futbolistes més importants d'aquella època. Quan es juntaven amb el Brasil formaven, sens dubte, un combinat més que temible. A Espanya van demostrar que tenien qualitat suficient per a guanyar qualsevol. En la fase de grups no van perdre cap dels seus 3 partits davant d'Escòcia, Nova Zelanda i la Unió Soviètica. A més, van treure la seva faceta més golejadora, 10 dianes en 3 partits. Més de 3 punts de mitjana per partit. No obstant això, les coses canviarien a la segona ronda. Enquadrats en el grup 3, la Canarinha va començar guanyant a l'Argentina i es va jugar la classificació per a semifinals davant Itàlia. Aquell encontre, aquell partit, és recordat per tots els brasilers com la tragèdia de Sarrià. En un dels millors partits en la història dels Mundials, Brasil i Itàlia van protagonitzar un espectacular duel que ho va acabar decidint Rossi. El davanter de l'Azzurra va donar l'estocada definitiva als de Tele Santana amb un gol al minut 89. A Brasil li valia fins i tot l'empat, però Rossi era molt Rossi. Aquí van morir totes les esperances de Brasil d'acabar amb la sequera de títols en la màxima competició a nivell de seleccions. L'estiu passat, precisament, es van complir precisament 30 anys d'aquell partit entre Brasil i Itàlia del Mundial d'Espanya. Molts consideren que aquella Seleção és irrepetible. Creadors d'una forma diferent de tractar la pilota, aquella Brasil va deixar un llegat per a futures generacions de futbolistes. Aquell equip brillant es va esfumar sent sempre fidel al seu estil, al Jogo Bonito. Atacar per sobre de totes les coses, fins i tot per sobre de la derrota. El seleccionador Santana va afirmar després d'aquella eliminació davant Itàlia que és més important presenciar millor el futbol que no pas guanyar un Mundial. I tenia raó el mític entrenador. Brasil no tindrà en les seves vitrines aquella Copa del Món del 82, però sí el Jogo Bonito, que aquella selecció va descobrir i que altres equips com el Barça de Ronaldinho van imitar. Estarà per tota la vida a les hemeroteques futbolístiques. No va guanyar aquell Mundial, però n'arribaríem més tard.
Cadena Ser, número 1 en esport.
I amb una bona història del futbol posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin que aquesta nit, a dins l'estadi, a partir de les 10, repassarem tota la jornada esportiva a casa nostra. No us ho perdin, recordin, a partir de les 10 en punt. Gràcies, com sempre, per la seva companyia, que acabin de gaudir del que queda d'aquest diumenge i el proper cap de setmana, proper diumenge, llavors serà el dia 21, a les 12 del migdia ens tornem a escoltar aquí a Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, al 87.6 de la FM. Recordem que també ho podem fer per internet a través del nostre web, www.radiomoradebre.cat. Gràcies per la seva companyia, que vagi bé. Adéu-siau.